Al matí, amb Raquel García.
I ara us volem parlar sobre el poder de transformació de la música, la seva capacitat per fer-nos viatjar, per emocionar-nos i també la seva capacitat alliberadora. I ho farem de la mà de tota una experta en la matèria. Ella és la Canòlica Prats, que és violinista i també membre fundadora de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que, atenció, ens presenta un llibre que es titula El violí de la llibertat, que està publicat per l'Albi Editorial i que nosaltres ara us volem desgranar, perquè és un llibre que farà aflorar també les vostres emocions i que recull les experiències i les vivències de l'autora en el seu voluntariat com a professora en el Centre Penitenciari de Joves de Lledoners. Bon dia, Canòlic.
Bon dia, Raquel.
A veure, quin llibre, no?, que ens portes avui, quina delícia. Suposo que és fruit de moltes i moltes hores de voluntariat i moltes històries compartides.
Aquí hi ha moltes històries compartides, molta música i molta vida i molta positivitat. Tot i parlant, estem parlant de centres penitenciaris, està vista de la vessant més positiva.
Com sorgeix, primer de tot, abans de començar a desgranar aquesta proposta editorial, com sorgeix la teva implicació, no? Com decideixes un dia agafar el teu violí i anar a les presons a fer de voluntari amb joves?
Sí, això, tal com ho explico al llibre, va ser un degoteig que va anar entrant dins meu sense adonar-me'n. A veure, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès és de fa molts anys que sempre ho dic, que oferim la música en sales de concerts i la usem, l'utilitzem per a la comunitat. I ja des de feia molts anys es va començar un projecte en presons en la que anàvem en petit format, anàvem en quartets a tocar presons. I tot allò em va anar atraient. I el punt d'inflexió va ser amb un projecte que vam fer que es diu Converses Sonores a Joves, al Centre Penitenciari de Joves. I en aquell projecte va ser el primer cop on vaig estar treballant colze a colze amb interns, xerrant amb ells i treballant amb ells. I allò ja va ser, ja em va enganxar. Es va acabar el projecte i jo vaig seguir anant-hi com a voluntària, però tocant amb els combos, amb els tallers de música, amb els gitanos, amb el cajón gitano, amb tots, amb els que feien jazz. I després això va ser quan em vaig plantejar ja fer el que és el meu, que és fer classes de violí.
Suposo que aquí tots sortiu guanyant, no? Que és un bescanvi enriquidor per totes les parts implicades.
Absolutament. Absolutament. Jo no sé on acaba, on comença què, perquè no sé si ells m'ajuden més a mi o jo amb ells, la veritat.
Si et sembla, escoltem a un d'aquests joves que ens explica precisament la vivència. Ens hem permès la llicència de posar veu a un d'aquests testimonis que el lector descobrirà.
Carta d'en Gustavo, alumne de violí del Centre Penitenciari de Joves. La meva experiència a la presó va ser horrible, un dels pitjors maldecaps que vaig tenir, i espero no tornar a entrar-hi per res del món. Encara així, vaig buscar sortides per fer possible la meva estada una mica més còmoda i que no fos una situació tan dramàtica. I la música va ser una d'elles, com ho havia estat altres vegades en situacions menys dificultoses. El fet de tenir un artista de professora de violí, com la que vaig tenir a la presó, va ser una experiència inoblidable. Gràcies a la meva àvia, qui va ser el meu exemple a seguir en moltes coses, i una de les quals escoltar música clàssica, cants gregorians o bandes sonores. Va ser la que m'ha inspirat amb la música, i vaig decidir anar-hi i poder gaudir d'una classe molt entretinguda, en què vaig poder tocar per primera vegada el violí i poder tocar la partitura d'una banda sonora preciosa. Gràcies a la Canòlic per tota l'ajuda que em va donar, i de la classe que em va fer, on vaig aprendre que tocar el violí era cosa de molt de temps, i molta, però molta paciència. Tant de bo hi hagués més gent com ella, i en una situació tan dificultosa hi hagi algú que et doni ànims en moments tan complicats.
Doncs clar, la veritat és que escoltes aquests missatges, no? Bueno, els llegirà el lector en aquest llibre i un pren consciència, no? De la capacitat de transformació, com dèiem, de la música i d'alliberar, no? I com doncs, també es pot aconseguir doncs, aquesta llibertat, no? A través de la música, les presons, fins i tot.
Jo, de fet, no havia pres consciència de la importància del resultat o de la interacció que es creava tan forta fins que no he escrit el llibre. I t'asseguro que cada cop que he repassat el llibre a casa i he repassat les cartes, m'he emocionat, però cada cop, és a dir, cada cop que he fet una revisió, són cartes que emocionen, i precisament aquesta del Gustavo és que és el que dic jo, estableixes una relació de complicitat, de que fa que un noi de la franja que tenen allà joves entre 18 i 23 anys t'expliqui coses que possiblement jo amb l'edat que tinc me'l trobo pel carrer i no m'explicaria res, saps? I allà són classes amb les quals parles molt i es crea com una llibertat allà dins d'expressió i de viure una estona absolutament lliures fent música.
Doncs avui descobrim el Violí de la Llibertat, un llibre publicat per l'Albi Editorial i que és un clam a l'esperança, amb el violí com a company de cel·la i també la llibertat de la música, entre reixes que estem desgranant. En quin moment decideixes doncs, explicar i fer aquest llibre, no? De dir, doncs, tot això que jo he viscut, ara ho vull traslladar, ho vull compartir, perquè m'imagino que també, fins i tot, hi ha la voluntat d'apropar també aquesta realitat, no? A la gent, a la ciutadania.
Sí, jo ja havia fet, ara parlo en termes musicals, havia fet petits assajos de compartir les meves vivències a presó, entre els amics de la Simfònica, a les mitges parts, a l'orquestra, al bar on esmorzem, fins i tot va haver un temps que vaig fer un grup WhatsApp d'amics, perquè, clar, surts del centre moltes vegades i vius coses que necessites compartir-les, coses boniques, coses molt importants. I jo crec que m'ha passat, com a molta gent, que en el confinament aquest més fort, el primer que vam tenir, tenia tot això que ja havia fet, els meus assajos, anar compartint, i el que vaig fer és dir, doncs, per què no provar, a veure si tinc prou material per escriure un llibre. Llavors vaig agafar una llibreta i vaig anar apuntant tot el que em venia al cap, de tot el, de coses inconexes absolutament en el temps i tot, per veure si tenia prou material per fer-lo. I un cop vaig veure que sí, vaig obrir el portàtil.
I vas començar, i això, com et vas enfrontar, no?, a la pàgina en blanc, i explica'ns una mica com vas decidir doncs, crear aquesta estructura, no?, que també doncs, és molt interessant. Explica'ns una mica tot aquest procés de creació.
Exacte. D'entrada, el que dius a la primera paraula, jo crec que és molt difícil posar la primera i l'última. Vull dir que és tot... Lo del mig, mira, vas fent, va tirant. Però la primera i l'última és molt difícil. Com vaig organitzar aquest llibre? Jo crec que tenia desitjos de... Jo crec que no he escrit un llibre, jo crec que he explicat, saps? No he escrit un llibre, he explicat. En aquest llibre jo estableixo una relació amb la persona que tinc al davant, que no sé qui és, que llegeix el llibre, i explico tot això. I estic amb uns blocs molt importants que he buscat en aquest llibre. Una és apropar a qui em llegeixi el col·lectiu de presons, perquè és un col·lectiu que tothom
en
parla, invisibilitzat, antipàtic, que tothom en parla i que...
És que això t'anava a dir, perquè normalment no es parla, quan es parla la imatge és sempre molt negativa, molt estereotipada, per això em semblava també un projecte molt inspirador, no?, en aquest sentit.
Sí, perquè jo m'he sentit a dir, i a sobre que tenen piscina, i a sobre vas i els hi toques el violí, dius, és que no saps el que parles, és que no... I també en aquest llibre ja poso en valor tota la gent que treballa dintre dels centres penitenciaris, no és una feina fàcil per ningú. Després, per altra banda, també volia deixar en aquest llibre tot el que he fet, com faig una classe, com he aplicat una mica una variació amb les partitures perquè ells puguin tocar de pressa i tingui uns resultats ràpids. Ho he abocat tot aquí perquè si qualsevol persona, músic, que vulgui fer-ho, té aquí tot el que jo he après, amb errors, amb èxits, amb tot, està dintre d'aquest llibre, i no cal que sigui músic, qualsevol persona que sàpiga que a través de justícia hi ha una xarxa de voluntariat molt potent, aquí molt potent, i que qualsevol pot fer si té necessitat o vol entrar dintre d'aquesta forma d'ajudar, serà benvinguda.
Doncs per això també ens semblava posar en valor aquesta voluntat d'apropar-nos als centres penitenciaris, perquè és veritat que a casa nostra la societat és molt solidària, però a vegades hi ha voluntariats, no?, que encara doncs, costa, no?, més d'accedir-hi, per això ens semblava interessant. També doncs, volíem parlar de, suposo que per preservar la seva privacitat, vas parlar, i de fet ho dius al llibre, no?, amb cadascun d'ells, per veure si podies incloure o no el seu nom real o crear un de fictici, no?
Sí, sí, vaig a parlar amb ells i n'hi ha que la majoria són noms ficticis, però clar, com tampoc els coneixeu, si dic un nom real tampoc sabreu qui és, per tant tot queda en el misteri. Però sí, sí, tots ells estan, fins i tot, vull dir que van estar molt contents i els que han tingut temps o han pogut fer-ho han escrit el seu testimoni en el llibre.
Ara escoltarem un altre d'aquests testimonis, el del Miquel, però primer et volia demanar si doncs, fugir, no?, d'aquestes quatre parets de la cel·la, no?, de la presó, també, doncs, clar, per ells és el seu dia a dia, és molt difícil, no?, de fugir d'aquesta realitat. Suposo que la música també els ha ajudat a ser més lliures, no?, i per això aquest nom, no?, aquest títol.
Jo crec que sí, perquè sempre m'ho han dit moltes vegades, que a la classe de violí no necessàriament els agrada molt el violí. El que passa és que és el que ofereix, l'oferiment que se'ls fa allà. Per això és molt important qualsevol cosa diferent que trenqui la rutina que fas. Tot i així, a presó fan moltes coses, molts programes, hi ha moltes activitats, vull dir que estan molt, molt, molt ben, com si diguem, dirigits i l'organització és fantàstica, però el violí l'han de fer sí o sí perquè, si els agrada, perquè és el violí és el que vaig a fer jo. Però és el que m'han dit, com he dit abans, els hi crea una llibertat com un reset, saps? Estan allà tocant el violí, fent músiques a pel·lícules, els hi poso músiques que ells coneguin i allà doncs, és una estona absolutament lliure.
Doncs precisament, ara el que fem és escoltar un altre d'aquests relats, és el del Miquel.
Carta d'en Miquel, alumne de violí del Centre Penitenciari de Joves. Vaig fer violí amb la Canòlic i em va encantar. Era l'activitat més divertida que podíem tenir. Ens alegrava molt el dia. Tocàvem melodies com l'himne de l'alegria de Beethoven, el padrí, etc. Amb ella vam aprendre mentre ho passàvem bé. Ens ajudava. Ens agradava molt. Nosaltres mateixos hi dedicàvem més temps, ja que veiem com evolucionàvem de manera satisfactòria i ràpida. Fins i tot vam arribar a un punt on ens vam inventar un mànec de violí de cartró per poder seguir practicant a la cel·la perquè ens agradava. Ens feia distreure'ns, ens ho passàvem molt bé i eren moments on un evitava pensar en altres coses i se centrava en el més important, en la música i el violí amb la Canòlic. La classe de violí està molt bé, és el millor que pot haver-hi i torno a dir que és la millor activitat del món.
A veure, és que ens ha quedat just perquè precisament parlàvem això, no?, d'aquest canvi, no?, de la seva realitat malgrat tantes activitats que tenen, perquè hem de pensar i hem de reivindicar, ells estan complint la seva condemna, no?, i també és un temps que necessiten doncs, per això, per formar-se, per canviar, no?, per transformar i evolucionar, i la música també pot ser una bona manera, no?, una guspira per aconseguir
Exacte.
Aquest canvi.
Sí, sí, sí. El Miquel m'agrada molt haver escoltat aquesta carta. He tingut la sort de que del Miquel m'he pogut acomiadar. Perquè, clar, a la presó de joves, per exemple, hi ha molt moviment per les edats que tenen, perquè bueno, hi ha molta entrada i sortida. I més un cop m'he trobat que un alumne que he tingut durant un temps se n'ha anat i no he pogut acomiadar-me d'ell. I amb el Miquel mai oblidaré que l'últim dia seu, amb abraçades amb els seus companys, i tot va ser un dia que estàvem a classe de violí, i recordo com li vaig tocar el padrino i ell es va agafar la caputxa i se la va estirar fins sota els ulls perquè no veiéssim les llàgrimes. Va ser un comiat molt, molt sentit i molt, molt bonic.
Tan bonic que em deixa sense paraules, perquè me l'estava imaginant el Miquel allò amb la dessuadora, no?
Sí.
Mantenint una mica doncs, allò el tipus. Escolta, com t'ha ajudat també l'orquestra simfònica? Perquè, per exemple, el Jordi Cos doncs, s'ha encarregat, no?, de fer també
sí.
Doncs, el pròleg.
A veure, és que l'Orquestra Simfònica Vallès és la meva família. Està amb tot. Jo, en el moment que vaig decidir fer aquest projecte, era precisament perquè amb l'orquestra ja havíem trepitjat presons, ja havíem iniciat un projecte a nivell de concerts.
Sí, sí, sí.
aquesta opció personal meva, doncs l'agraeixo infinitament a l'orquestra, perquè vam ell, som nosaltres que vam començar tots a fer totes aquestes activitats. I un cop vaig acabar el llibre, doncs clar, jo com tot la primera part justifica tot on he arribat, perquè és l'orquestra la que està fent tot això, tots aquests treballs per la comunitat. Vaig anar al gerent i li vaig dir a l'Òscar Lanuza i li dic, escolta, és que he escrit un llibre i la primera part és l'orquestra. Llavors és quan em van dir, doncs aquest llibre és orquestra total, vull dir que endavant.
Doncs precisament nosaltres també hem volgut demanar doncs, al músic i president de l'Orquestra Simfònica del Vallès i també doncs, a col·laborador d'aquesta casa, ja sabeu que s'encarrega de l'Espia de Mahler, doncs, que ens fes també una valoració no? del seu pròleg on destaca precisament aquesta acció transformadora en aquests temps convulsos, no? En què és important doncs, això, no? la involucració dels músics també per donar resposta a les necessitats latents que hi ha avui dia.
De fet, el Jordi Cos l'he portat a presó també, eh? Ell està tocant amb mi i tinc vivències a presó amb ell, vull dir que sabrà molt bé. Molt bé, a part de tot el recolzament que he tingut seu incondicional de sempre, també he estat a dins de la presó fent música.
Doncs escoltem precisament la seva valoració.
No està en les sales de concert, sinó en l'esperit. El llibre de la nostra companya, la Canòlic Prats, El violí de la llibertat, és un document que encarna la manera que té d'entendre la música, la simfònica, el Vallès, i que en els darrers temps hem expressat en un lema: la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. La música, a la fi, entesa més enllà de la presentació d'un patrimoni cultural, sinó també entesa com una eina de creixement personal i col·lectiu. L'humanisme en música i no està en les sales de concert, sinó en l'esperit de la Canòlic, treballant per fer un món millor a través d'ensenyar violí a les presons. La Canòlic, de fet, encarna l'esperit de la simfònica. Llegiu el llibre i ho descobrireu.
Ah, la veritat és que inspira, eh? També veure doncs, la seva implicació, la seva experiència en aquest projecte. Canòlic, jo volia que ens expliquessis també no? una mica la teva tasca allà com a voluntària i també doncs, això, no? Com perfiles, com expliques totes aquestes classes, no? Perquè hi ha molts documents, hi ha fins i tot partitures, no? Que has inclòs, també fotografies. Parla'ns una mica de l'estructura, com et vas decidir, no? Per què has apostat per aquesta manera, no? D'explicar la teva vivència.
Ho he fet per apropar, com he dit abans, i per abocar aquí tot el que he fet. I he explicat, per exemple, com és una primera classe. Perquè, bueno, t'explico una mica, els centres penitenciaris, almenys el centre penitenciari de joves, no poden tenir el violí i la cel·la, que són compartides.
Per això explicaven que també havien construït, no?, uns ells.
Exacte, aquest alumne meu, el Miquel, un dia em va dir, jo vaig amb unes cartolines, i és on apunto els números, que són aquestes partitures, i un dia ell me la va començar a plegar, i diu, Canòlic, posa'm aquí uns trastes com si fos una guitarra i jo podré estudiar la cel·la. I ho vaig trobar absolutament genial. I des que el seu invent, que va ser aquest, doncs ho he anat fent amb els altres. Però no poden portar el violí a la cel·la perquè, clar, tu imagina't estar a la cel·la amb un pobre que acaba de començar a tocar el violí, doncs no ha de ser gaire agradable passar l'estona allà mentre l'altre està fent nyigo-nyigo a tort i a dret, no? I llavors és millor...
I més fins que no agafen una mica d'experiència, no? Perquè després suposo que fins i tot pot ajudar, però clar...
Sí, sí, però jo crec que ara, al principi no. I llavors no les porten allà. Això què vol dir? Que només veuen el violí generalment quan jo vaig a fer classe. Per tant, sempre els hi faig la broma que els hi dic, no us puc renyar, no us puc dir que has estudiat aquesta setmana, perquè no, segur que no. Però, tot i així, a les classes els hi he facilitat molt les partitures, que només són números, amb sí, uns grafismes, sí. Ho poso aquí al llibre. També els hi faig tocar coses arxi conegudes perquè el tema rítmic ja el tinguin clar. I faig molt una cosa que es veu en el disseny de la tapa, que aixeco la cama quan vull que canvin de corda, perquè faig unes històries molt orgàniques, sí, que el primer dia ells vegin que el violí es pot tocar, que sona alguna cosa d'allà, i ells el primer dia fan sonar el violí.
Clar, m'imagino que hi haurà alumnes, no?, que tenen coneixements de música i d'altres, no?, que suposo que també doncs, has de... Doncs, anivellar, no? També? O...
No, en generalment no he vist coneixements de música, eh? Vull dir, diria que un 0,2% m'he trobat que en sabien. I, de fet, és molt millor que no en sàpiguen, perquè així al zero ja partim de zero tots.
I un dels objectius de l'orquestra simfònica sempre és apropar, no?, la música clàssica també a tota la ciutadania, que a vegades doncs, sempre tenim prejudicis, no?
Sí.
M'imagino que aquest voluntariat, aquesta vivència, també el que fa és acostar, apropar un altre tipus de música, ara ho explicaves, no?, com
sí.
les bandes sonores doncs, a aquests joves.
Sí, de fet, les classes de violí, m'he descuidat abans d'explicar-t'ho, que quan vaig començar a fer violí, a plantejar-me fer classes, vaig crear un projecte, que és el Cànon Desencadenant. I aquest projecte té tres vessants molt importants que les explico al llibre. Una són les classes, dintre de presó. L'altra són activitats que acompanyen les classes, com pot ser visites programades. Les visites programades són visites que fan els interns a fora, que surten del centre, i nosaltres oferim que vinguin a veure assajos a l'orquestra o algun concert de l'orquestra. I després, l'altra vessant forta d'aquest projecte és la reinserció, perquè jo fins que no vaig estar dins de presó no vaig imaginar lo important que és quan surten. Perquè dins vulguis o no, està tot molt controlat, està tot molt organitzat, però quan surten es troben molta dificultat. I molts d'ells que són molt joves i que tornen allà d'on han sortit, i sortir-ne és molt difícil. Llavors, la tercera, vessant una mica o branca d'aquest projecte que ara on desencadenaran, és que els dos primers anys que surten poden fer classes gratuïtes a la seu de l'orquestra de violí o de qualsevol instrument, perquè clar, n'hi ha alguns que surten i diuen que no, és que el violí no m'agradava, escollo un altre, escolta, no passa res.
És igual, era l'excusa, no? Exacte. No tothom s'ha d'enamorar del mateix instrument.
Però que rebin un acompanyament quan estan fora.
Doncs ens ha semblat una proposta inspiradora. Jo recomano molt, moltíssim, als nostres oients que apostin, perquè m'imagino que on podem trobar? A totes les llibreries? Aquesta...
Jo crec que sí, Jo crec que sí, que està a totes les llibreries, i si no, fem allò que fem sempre d'escolta, te'l demano i en dos dies el tens aquí.
Exacte, si no, truqueu a l'Orquestra Simfònica, que ens ho faran molt fàcil, com sempre. També volia acabar, doncs, perquè són dates assenyalades, i volia doncs, acabar aquesta entrevista demanant-te doncs, això, no? Perquè hauríem d'apostar per llegir aquest llibre i també doncs, per apropar-nos a les presons per fer voluntariat si disposem del temps necessari per fer-ho.
Doncs crec que, senzillament, és molt clar. Una segona oportunitat la pot tenir qualsevol, i crec molt en la segona oportunitat.
Doncs a mi m'has convençut totalment, i escolta, que et volia preguntar, tu et vas iniciar als 21 anys, no?, en el món de... No, perdona. Tu et vas iniciar en el violí als 5 anys, no?, i amb 21 ja vas opositar per la teva plaça a l'Orquestra Simfònica del Vallès. Per tu la música i el violí, què significa? A banda d'aquest cant, no?, a la llibertat i a l'esperança.
Tot. A veure, jo pertanyo a una família que els meus pares, la meva mare pianista amateur, el meu pare violinista amateur, una mena de família trap, tots toquem instruments, i la música a mi m'ha acompanyat sempre. I a sobre, als 21 anys, faig unes oposicions per crear una orquestra. És a dir, que jo la música... sempre he anat vivint agafada de la mà de la música.
I la veritat és que un altre dia podríem parlar, perquè jo crec que s'hauria d'incloure la música molt més en el currículum dels joves.
Jo crec que sí. Sí, sí, sí. I no com un luxe, sinó com un... És part de la formació importantíssima.
Canòlic, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Bones festes.
Gràcies, Raquel, igualment.